Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Em ric perquè és que avui som molta colla. A vegades som dos, com la setmana passada el Marc i jo.
I que, bé que ens va quedar.
Es va quedar, sí, jo
vam aconseguir els objectius.
A més, va ser un capítol interessant perquè tu, en el minut zero, vas resumir tot el capítol i, de fet, la gent si hagués pogut marxar els 30 segons del capítol i no hagués calgut que hagués sentit absolutament res, que és el Twitter és mío y me lo follo como quiero.
Exacto. I no us queixeu. I si us queixeu, feu bé
bueno,
de queixar-me.
Bueno, abans de
que podeu fer el que vulgueu.
No, ara on està el Raúl Arribas? On està el Raúl?
No parlem d'ell, que després quan l'invoques li agafa de tot, escolta el programa i llavors s'emprenya perquè no pot contestar.
Jo avui us proposaria ni esmentar-lo. Ni esmentar-lo.
Deixeu-me dir una cosa abans de començar el programa, mosseguis, que sapigueu que en base només a el que hem dit abans del programa, aquest un programa Pegui 18, atengueu-vos a les conseqüències.
A veure, un moment. Vam començar parlant de cafeteres i hem acabat parlant de pits a Itàlia.
Vale, un moment, us tinc un disclaimer, un moment, sisplau, aviam si funciona això.
Sí. Disclaimer?
Disclaimer?
Sí, sí, un momentet.
Encara no he presentat qui som.
Hola, mosseguis, sóc el Raúl Arribas. Com veieu, avui tampoc he pogut assistir a l'enregistrament del programa, així que m'he vist en l'obligació o en el deure moral d'enviar aquest àudio, aquesta declaració institucional, ja que darrerament, tot i que no hi soc, el meu nom apareix molt. Massa, si em pregunteu a mi. Així que vull venir a dir-vos que desconfieu. Sabeu que ja ho dic en general, però especialment en aquest tema. Cada cop que algú, i quan dic algú vull dir generalment el Marc o el Tomàs, diuen el Raúl va dir, el Raúl pensa que, el Raúl opina que, i coses similars, assumiu que és mentida i que s'ho estan inventant. Perquè és el que passa el 90% de les vegades. Penseu que són dos senyors grans a la barra d'un bar inventant-se coses per justificar les seves opinions o prejudicis. I no passa res, ens els estimem igual. També vull dir que les opinions ultraliberals, ultracapitalistes i fortament conservadores que es verteixen darrerament en aquest espai són de qui les fa i no del programa. Jo, així en general, no subscric gairebé cap de les coses que diuen. Que, malgrat això, me l'estimo igual i si no vinc més és perquè no puc per temes laborals. No perquè no vulgui. A veure si això pot canviar en el futur. I res, tot això que acabo de dir aplica sempre, en cada programa, però molt, molt especialment en aquest, en els propers minuts. Perquè el Tomàs i el Marc estan escoltant aquest àudio per primera vegada ara, igual que vosaltres. O sigui que tot el que diguin a partir d'aquest moment i facin referències a coses que jo he dit o que jo he comentat o que jo he fet, tot el que no hagueu escoltat en la meva veu, desconfieu i generalment encertareu. Res, us deixo amb ells. Adéu.
Vale, pues això és totalment improvisat, mosseguis. No estava previst.
Ens ha vingut com regal de Nadal. Però és que això és en el grup de Telegram aquest que tenim privat i sempre.
Sí, sempre. I és ell, i participa al més que
no. Ell és el 75% del grup. O sigui, tu agafes i comptes les paraules, les paraules i les entrades és fes servir la mètrica que vulguis. O sigui, jo només guanyo en gifs animats.
Vale. Mosseguis, a veure, benvinguts a Mossega la Poma.
Javi, a veure, tenim en Javi.
No, ara que ja m'ha introduït el Marc, Sóc el Javi. Raúl, en tu equipo.
Ara anava...
Javi Moreno, a veure, Javi Moreno, una pregunta. Tu et comuniques amb gifs animats? Ets partidari dels gifs animats com a forma de comunicació?
Quan estava a Capside era el 90% dels missatges que enviàvem eren gifs animats. He de dir que des que estic en una corporació, el xoc cultural es nota i ja no fem servir tants. A part de que fem servir la porqueria del Teams que no el suporta correctament.
Yeah. Jo a em més... passa ara que quan dono classes presencials dic, hòstia, ara els hi fotria un gif animat. I no...
Javi, abans feien servir l'Slack... vale? Que suposava el 90% de la nostra producció laboral. I ara treballem perquè tenim Teams. Jo ahí lo dejo. Bueno, perquè ara no hi ha Slack, pues ara se curra.
Mira, de moment Microsoft és dels que no han fet fora tanta gent aquesta setmana, así que no voy a empezar a rajar de Teams. Sí, sí. Por respeto a Microsoft, que encara no s'han subido lo de despedir por despedir. Però vamos.
Ara això parlarem
després. Bueno. Slack és de Salesforce, que tampoc han d'espai de ningú. Per tant, puc rajar de Teams. Fa 6 anys que puc rajar de Teams i puc seguir rajant de Teams, amb la qual cosa em cagar-ho.
Ens va molt bé a la feina, però bueno, a veure...
I una merda.
Que sí, és el que pitjor que hi ha. Jo crec que és
el fins i tot xat que existeix.
Perquè no és un xat.
És que no és
un xat.
No és un xat. No és un xat. No
és que no serveix. Intenta ser tot i al final no és res.
És a dir, inclús el xat de Wallapop, que és una merda pinxada en un pal, és
millor
que el xat de Teams.
Correcte.
No, però és una eina de grupware de Microsoft?
A veure, ajudeu-me...
Microsoft intenta fer un software de grupware des de que IBM va comprar Lotus al 95 i encara grupware. No ho ha aconseguit. Ni comprant Skype. Van comprar Skype i només van fer carregar-se el cap d'actualització.
Perquè al final Microsoft li diuen fes un editor de texta i et monta l'Office 365 amb 10.000 programes diferents. Li diuen fes una eina de comunicació i et fot el mateix. Un altre Office 365 amb 10.000 coses diferents. Si jo només vull
algú
enviar
recorda
gifs...
el Clippy? Algú se'n recorda el Clippy?
Per favor.
Fantàstic.
Només obrir el Word a l'escola pel Clippy.
Bueno, diu que ara el Windows 11, amb una de les betes de les noves actualitzacions de Windows 11, et foten anuncis en el menú Inicio, per no ser menys que Apple.
Perfecte.
Sí, correcte. Bueno, va, deixem endreçar una mica la cosa, ¿vale? Perquè hem començat molt desmadrats i avui, com no hi ha guió, acabarem encara pitjor.
I el Javi té un warning que no sé si és, que no està gravant.
El warning del Javi és...
I que no tenim guió, no sé què farem avui.
Diu, Javi, device is not capable to record. Això em diu a mi l'avís. Bueno.
Pues això ho hauríem de mirar.
Bueno,
perquè...
hauràs de baixar els internet backups.
Ara ve el Javi, que ha marxat.
I ara ha sortit i tornar a entrar, que és una de les tècniques sexuals del Kama Sutra.
Exacte. Mentre el Javi entra. Ara sí que... Ah, mira, actual recording in ultra high quality.
Però, Javi, estàs en Windows, no?
L'únic pitjor que tens és el Riverside aquest que feu servir.
Molt bé, això és Raúl Arribas Dixit.
Estic d'acord.
The Book of Raúl. Jo crec que hem de treure... En comptes, saps
que hem dit que no l'esmentaríem.
Enganyar treure un llibre per
això no sé si es pot dir, eh?
No sé, bueno, no, creiem, intuïm que... Bueno,
ja està, ja l'hem escalat.
És un rumor. Ja podeu ficar-hi una vaca o alguna cosa munyint, però nosaltres hauríem d'escriure The Book of Raúl i treure'l per Sant Jordi. Però, evidentment, en Raúl no hi participa. O sigui, és un llibre especialment d'en Tomàs i meu. O sigui,
sí, però la paraula Pot... Raúl estarà infinitament.
És una biografia...
Raúl.
Com es diu això en anglès? És una biografia no autoritzada?
No, és ja una visió del món. The World According to Raúl, The Book of Raúl. I crea una nova secta.
Deixeu-me endreçar...
Amb un servei de subscripció i tot, eh?
Deixeu-me endreçar una mica...
Piramidal.
Deixeu-me endreçar aquest desgàlic. Bueno, Moseguis, això és el programa 534. Qui estem aquí fent aquest programa, que són molta gent, és en Raimon Lapuente. Hola, Rai.
Hola, què tal?
Ara sí que l'he agafat en fals. En Miquel Àngel Cabrera. Hola, Magma.
Hola, bones.
En Marc Alier. Hola, Marc.
Sóc el corresponsal del Raúl, eh? Que
sí.
Ja. Perdoneu, però estic en
còmic. L'apoderat.
I amb Javi Moreno, hola Javi, Ciberado,
hola,
moltes ganes de tenir-te.
Que torna a tindre l'admiració en el...
No feu cas.
Està en Windows i no d'això.
No en feu cas,
això és... Tenim els internet backups.
S'està guardant.
I no feu... Ho resol tot.
Que tinc una... A veure, us demano una mica de compressió, de comprensió, no de compressió.
O de compressió.
També, per a veure si surt. De comprensió, perquè tinc aquesta variant de Covid d'Unicron que em fa perdre la veu, ¿vale? O sigui que ajudat-me, por favor. I qui us parla en Tomàs Manzanares. Això és un programa sense guió, de Mossega la Poma, el 534, i sortirà el que vulgui.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Javi, jo crec que és que no tens prou permisos de memòria caché dintre del Chrome.
És no molt possible, és molt possible, perquè crec que és la primera vegada que l'obro en el que portem d'any.
Sí, sí. O sigui, que... Jo el Chrome jo només el tinc per això.
El Chrome vol més recursos dels que vol habitualment. Nosaltres només fem servir el Chrome per al Riverside.
Només fem servir el Chrome per Riverside.
Som fans de Riverside, ens encanta Riverside.
Sí, però imagina't, si ha de ser malament, si ha de ser dolent un programa web que necessiti Chrome per executar-se. Tiene que ser malo de la hòstia perquè... En fi.
A veure, però la història al final és que si tens un equip petit de desenvolupament i només fa servir Chrome, és molt més fàcil que si vols suportar 3 o 4. Però és que hauríem de no fer servir programes que ens enganxen a un altre monopoli, igual que Windows fa 10 anys.
Sí, sí, totalment d'acord. I una empresa que programa i cobra per un servei, vale? Programa un servei i el cobra, no, les premisses no haurien de ser aquestes. Però bueno, és igual.
De cara a final d'any hem de renovar, per tant, podeu proposar alternatives. La que em va proposar el senyor Raül Arribas no em va agradar.
Bueno, un moment. Anem cap a la Falca i comencem ja oficialment l'episodi, el 534%. Per cert, saludem a la gent de Twitch que ens estarà veient. Vale?
Cert, sí. Algun dia posem el Drunken Sailor com a nova fanfària?
Quan tingui temps de mirar-m'ho tot a les Falques, que serà el Nadal, que tindrem vacances. Vinga, tornem.
Vols que te la faci jo?
No cal, no cal.
Això sona molt malament.
Venga.
Es
el mercado.
Es el mercado.
Es el mercado, amigo.
Ai, bueno, doncs ja hem presentat la quantitat de desvariaments que farem avui. No sé per on comencem.
Jo,
estàvem
Tomàs,
parlant...
t'arranco amb una anècdota, ja que el Javi volia parlar de ciència.
Ah, sí, ciència ficció. Va, vinga.
Doncs et dic... Estic a Israel, amb els companys de feina, que molts no conec perquè molts són nous.
O sigui, ara estàs des d'Israel.
Estàs a Tel Aviv?
Sí. Uh-huh. Sí.
O sigui, i escolta, Riverside, sembla que estiguis aquí al costat, eh? És fantàstic.
No ens han tirat cap missil encara.
Va molt bé, Riverside.
Doncs, a quina zona de Tel Aviv estàs? Estàs al centre, a prop de la Rambla, a Yafo?
Centre-est.
Molt xulo, Tel Aviv. M'agrada Israel.
Per què ets tan fan d'Israel, Tomàs?
Perquè jo crec que tinc ascendència jueva, diria, per fer recerques. Fent alguna recerca familiar... No m'ho acabo d'inventar, no és cert. I dues, perquè quan vaig anar m'ho vaig passar molt bé. ¿Vale? Anava amb una preconcepció tan aguda i se'm va treure tanta tonteria de sobre un cop vaig estar allà, que és un viatge que recordo molt per la quantitat de tonteries i de preconceptes que se'n van treure de sobre.
El que, vale? passa, el que passa és que tu vas estar a Israel o només has estat a Tel Aviv?
No, vaig estar a Tel Aviv, vaig estar a Yafo, vaig estar a Betlem, vaig recórrer amb tot el país de punta a punta, vaig fer una volta de dalt a baix, amb transport
públic. A mi el que m'han dit és que, inclús les pròpies meus companys de feina, que Tel Aviv és una mena d'illa...
Tel Aviv és una cosa...
Moderna, és un... dintre d'un país bastant ultra-religiós i xungo.
Bueno, xungo no.
Tu pensa, Tomàs, pensa que el meu avi, el seu segon cognom, era Salomó, que era un jueu que fabricava esquís.
Que va partir gent pel meitat.
Sí. Bueno, partia no gent i feia esquís. I en feia esquís.
El teu avi no es deia Abraham Ceturix aquest, que feia marmites i tu vas caure de petit, o la història és diferent. Tel Aviv és diferent de la resta d'Israel, ja t'ho puc ben assegurar. I, de fet, hi ha molts israels. No té res a veure Jerusalem a Betlem amb Haifa, o la part, diguéssim, de la costa entre Haifa i Tel Aviv. És que hi ha molt sefardí, hi ha molt jueu sefardí allà a establert. A mi és un país que em crida l'atenció, molt més complexa del que ens venen en els diaris i molt interessant de visitar. I amb les seves contradiccions, òbviament.
A lo que anava. Una companya de feina està fent un PhD i l'està fent de UFOs.
D'objectes voladors no identificats.
Que es veu que els hi han canviat el nom. Sí, ara no me'n recordo exactament quin nom li han donat. Llavors, de què va el seu PhD? El seu PhD va d'entrevistar pilots de la Força Aèria Israelians i preguntar-los què en pensa dels UFOs i quina informació tenen. Perquè, segons ella, jo li vaig dir, clar, evidentment, jo no crec que hi hagi UFOs i que els Estats Units i la resta de països ens estiguin amagant.
Ara es diuen UAP.
Creació.
UAP? I què són els UAPs?
Un Explained Aerial Phenomenon.
Fenòmens que passen com si fossin meteorològics. Llavors jo li vaig preguntar, escolta'm, però els UFOs, a part de que hi hagi una mala captura de pantalla del vídeo i tu que pensis algo que no hi és, salten al radar, perquè tens radars infrarrojos, tens radars sonars, tens un colló de radars. I em diu, sí, els UFOs salten al radar. I per tant, la meva pregunta és, Javi, que ets el que volia parlar de ciència-ficció, els UFOs són ciència-ficció o són ciència sense ficció?
No tinc ni idea, però l'altre dia vaig estar llegint que un percentatge enorme dels avistaments que hi ha per part de pilots nord-americans, al final, quan investigues una miqueta, resulta que simplement tenen una explicació molt bàsica i que al final, d'alguna manera, és que volem creure, us en recordeu d'Expediente X? Realment volem creure en fantasia. D'alguna manera, tenim la necessitat de fer la realitat més emocionant del que ja és. I que això s'acaba projectant en tot, en la religió, en els fenòmens com els UFO, i que en realitat és que no vols tenir l'explicació real. I jo imagino a la gent, quan realment no tenia molt clar què era la lluna i la decepció tan gran que van tenir quan se'n van assabentar que no era res més que un satèl·lit, que un cos celeste. I és curiós, perquè si tu paràs a pensar, la realitat és fascinant. La lluna és preciós que tinguem un satèl·lit tan a prop nostre, tan gran, que ens influeix tant. I en canvi, sempre volem trobar una explicació més fantasiosa a tot.
I afecta els cultius o no, la lluna?
Que afecta
és una cosa que afecta els cultius. Sí.
No tinc ni idea.
Jo no paro de parlar amb tots els pagesos del meu poble. Sí,
hi ha estudis que sí, lluna, clar. Hi ha estudis
però la toqui llum o no toqui llum, això com...
A veure, la lluna afecta les marees, l'aigua.
Hi ha moltes coses,
I altres coses.
El tema del... El que jo havia sentit és que no es planten els alls, no sé, si no es planten els alls a no sé qui, la lluna no surten ni merdes d'aquestes.
Però això no vol dir que no afecti a les plantes. Poden ser...
Aquí hi ha la superstició i s'hauria de fer una prova verificada i tot això. Però el que sí que és veritat és que hi ha hipòtesis de que la Terra és un planeta amb vida habitable perquè el continu moviment i la fluctuació, la microfluctuació gravitatòria que ocasiona la Lluna, que causa les marees i tot tipus de pertorbacions en el clima, en el camp electromagnètic de la Terra i tot, fa que mou una miqueta el pot i fa que la Terra sigui un planeta en vida. I que segurament la Terra sense la Lluna, la Terra sense la Lluna com a sistema, no s'hagués convertit en un planeta, diguéssim, habitable.
O no habitable com el que coneixem ara. Sí. Mira, no sé on... Jo, això ho he escoltat en algun lloc, vull dir, ara ho diré com si fos meu, però no és meu, eh? Diu que som simis al voltant d'un foc de camp. Els humans som simis al voltant d'un foc de camp, que ens encanten les històries i que tot tingui una explicació. I quan hi ha hagut la ciència... Exacte. I igual que... això també ho podem observar molt clarament en una altra cosa, en un altre tema físic. Ah, sí, nosaltres veiem cares arreu. No us heu fixat que els humans veiem cares arreu? Sí, perquè estem mentalment programats per veure rostres i identificar-los, perquè o és amic o enemic que ens dona palitza o ens vamos a la cama.
I assignem molt de significat en microexpressions.
Exacte. O sigui,
les faccions d'una cara identifiquen moltíssimes coses sobre una persona, sobre el seu estat de salut, sobre moltíssimes coses només a una cara. I ens fixem més en les cares que en els pits, imagina.
Sí, per això us deia que... Per això us deia jo... No ho sé, diuen.
Gairebé.
Per això us deia que necessitem... Que ens encanten les històries, és molt humà, de sempre, i que tot tingui una explicació. Mm-hmm. L'altre dia també estava llegint... en l'últim Coffee Break, Senyal i Ruido, hi ha un dels temes que tracten, que parlen dels somnis, però no dels somnis, la fase REM del somni, però no del somni dels humans, no. Qui té animal domèstic a casa, jo tinc gats, els meus gats somien. Sí, i corren i es barallen somiant. Són mamífers, d'acord? ¿Vale? també s'ha provat, hi ha estudis, que les rates també mouen extremitats, és a dir, però el que jo no sabia, i em sembla fortíssim, imagineu-vos, és que les aranyes...
Somien.
Somien.
Però en el mateix sentit que els mamífers.
A veure, clar, no ho podem saber... O sigui,
tenen experiències cognitives mentre somien. Tenen percepcions...
Tenen distensió muscular, com li diuen? Tenen reacció muscular que, i reproducció de moviments a càmera ràpida, que és el que fem nosaltres quan tenim una fase REM, ho fa un mamífer. Igual. Vale? Que per aquest animal signifiqui el mateix, doncs clar, no ho sabem, però s'ha estudiat. Vull dir que els insectes, hi ha una separació brutal, evolutiva, entre un insecte i un mamífer, també tenen el lloc similar a un somni, no? És especial.
Fixeu-vos una cosa, el tema de dormir, el tema de dormir és essencial fins al següent punt. Penseu que evolutivament el fet de dormir, és a dir, que un percentatge del dia tu estiguis desconnectat i, per tant, siguis vulnerable a l'atac de predadors i de tot, i a més i siguis menys productiu, doncs buscant aliment i aquest tipus de coses, és una amenaça, és un problema evolutivament. Llavors, si no existeix algun motiu de pes evolutiu que faci que el dormir sigui necessari pel funcionament per al funcionament de l'organisme, del cervell, de tot,
no?
El que sigui. O sigui, simplement és dir, ha d'existir una causa de força major perquè la necessitat de dormir hagi mantingut...
A l'atendre a llarg termini. Sí, a l'atendre a llarg termini. Has de moure la memòria que estàs fent servir per adquirir experiències, l'has de traslladar a la memòria que durarà més en el temps.
Sí,
i això fas mentre dorms.
Sí, és una de les coses que fas. Però fixa't que les aranyes també ho fan i no necessàriament tenen memòria a llarg termini. Sí, tots hem vist la pel·lícula Inside Out on fan allò de moure-les, que agafen i envien totes les pilotetes. És molt xula.
Marc, digues. Marc, i el llibre del projecte Hail Mary l'has llegit o no?
Oh.
M'estàs recordant tota l'estona l'alieni. Ui, spoiler.
Quan surt qualsevol llibre de l'Andy Weir, jo ja l'he llegit abans que ell l'hagi escrit, jo ja estic esperant que el tregui.
No parlem d'spoilers. No, en realitat, sí, haver-lo leído ja. Hi ha un alienígena i l'alien... És el que tu dius. Tenen és molt bonic perquè descriu un ésser que, encara que és super diferent als humans, realment sembla alienígena, la part de dormir la tenen també. Perquè és alguna cosa que, de fet, per ells és absolutament fonamental, també.
I està molt... És que dormir és més important que Twitter. I perdoneu, és més important que anar a la feina.
Mary, sí. És més important que Twitter, evidentment. I que anar
a la feina.
És gairebé tan important com el cafè. Gairebé.
I no paga la pena anar a la feina si no has dormit
bé. Si no has dormit bé.
No, sí,
estic d'acord.
Una cosa, el llibre de projecte, el de project, The Hail Mary Project, igual que tots els llibres de l'Andy Weir, jo els recomano en audiollibre.
Sí?
Els recomano en audiollibre. Per què? Perquè en el projecte Hail Mary, a l'alienígena, el llenguatge de l'alienígena és musical.
Oh!
I llavors juguen amb sintetitzadors amb el llenguatge de l'alienígena.
I és
brutal.
I que segur, a més, que realment hi ha un sistema que no són notes a l'atzar, perquè és que tot...
Bueno, això ja passava encuentros de la tercera fase.
Bueno, el llibre, ja dic, els llibres de l'Andy Weir, escoltats en el llibre, són encara millors. I a més, els lectors que... A mi un llibre que no és el... És el llibre que menys li agrada a la gent, que és Artemis, sobretot perquè la protagonista es dedica a cagar-la contínuament, però l'actriu que dobla, que fa la locució, és tan bona... És tan bona. A més, és l'actriu que és la infermera en les sèries de Marvel de Netflix.
Oi, hay que escuchar esto.
Tu saps la noia, l'infermera aquella mulata que hi ha en el Daredevil i que et surt també a Luke Cage i tal? Sí. Aquella actriu, la Rosario no sé què, és la que fa el doblatge d'Artemis.
Marc, ara que has tret aquest tema, deixa'm que faci una reflexió que porto dies donant-li voltes. ¿Vale? Jo sóc molt consumidor, igual que tu, d'audiollibres. ¿Vale? I em passa dues coses. Una, la locució, l'actor, l'actriu que ho locuti, és clau perquè aguanti o no aguanti un llibre. O sigui,
el fa millor. Sí, te'l fa millor o te'l fa pitjor?
Hi ha dues coses. Una és, diguéssim, com tu dius, la claretat, la forma, o sigui, és una avaluació professional.
I la interpretació, en la ficció és la interpretació.
Sí, jo m'he llegit...
Un actor, no?
Sí, però tu pots llegir un actor o una actriu. Tu pots llegir una novel·la locutada per un actor o una actriu, que són hores i hores, brutal, eh? I aquest actor o actriu és la mateixa persona tota l'estona, és un locutor, és un únic narrador, ¿vale? Però només canviant petites entonacions i tal, assoleix la possibilitat de parlar de decenes i decenes i decenes de personatges. És brutal.
El meu veí
acabo la reflexió. I la segona...
Sobre això...
La segona reflexió és que hi ha gent que professionalment no és bona i, per tant, no l'aguantes, no aguantes l'audiollibre. I segona, també té a veure molt amb com és cadascú. Hi ha gent que a una persona li agrada més escoltar-la i gent que no. I si tu no pots amb una persona, abandones l'audiollibre.
Totalment. Per això hi ha llibres que tenen més d'un lector. I de vegades, si hi ha més d'un, doncs escolto a veure quin és el que m'agrada. El meu veí es diu Ralph Lister i és un actor de doblatge d'audiollibres per Penguin Random House i treballa des de casa seva aquí a Vilassar de Dalt. I, de fet, algun dia he tingut problemes amb l'estudi i li he anat allà a arreglar els preamplificadors i coses d'aquestes. Mm-hmm. I ell m'explica les coses que fa i la seva aproximació i és bestial, o sigui, és tota una disciplina. Ell, per exemple, és el que ha llegit la novel·la Shogun, ¿vale? La novel·la Shogun, que és un novel·lazo enorme.
Bueno, és enorme i són moltes hores.
I són moltes hores, fot llibres molt llargs i bueno, és que és una feinada. I realment és això, necessites que sigui una persona molt bona per fer-lo.
A veure si el porteu un dia al Mossega la Poma, perquè ha de ser fascinant com entres en aquesta, aquesta en aquest feina món, i com sí, la fas no... i tot.
Sí, ell el castellà el parla. Ell el castellà el parla. Ell és anglès, ell doble en anglès. És el Ralph.
I quina plataforma feu servir per escoltar audiolibres?
Jo també estic a Audible.
Jo estic a Audible. No és la més, diguéssim, allò que dèiem allà dels monopolis. És un monopoli, és superagressiu. Audible, com que el té Amazon, és superagressiva amb els autors, amb els productors, amb tot. Superagressiva, però realment té el millor catàleg. Té el catàleg i el tracte per al... el deal que t'ofereix és bestial. A més, per exemple, a part de tindre uns llibres del mes...
Però és de subscripció?
És de subscripció.
I tens tot el català.
Jo tinc una subscripció de dos llibres.
Hi ha alguns que s'han de pagar a banda.
Jo pago dos crèdits al mes d'entrada, o sigui, cada mes dos crèdits i de tant en tant compro crèdits addicionals.
I un llibre, quants crèdits són?
Un crèdit.
Però el catàleg, diguéssim...
Tots els llibres es poden comprar. No, llavors hi ha llibres que estan inclosos a la subscripció i hi ha llibres que costen crèdits. I llavors de vegades va bé normalment en el catàleg aquest que va amb la subscripció estan primers i segons volums de sèries en ficció, per exemple, si tens una sèrie d'aquestes que són 5 llibres, doncs et foten el primer i el segon i si t'agrada, doncs te'ls escoltes, t'enganxes i ja pagues el tercer, el quart i el cinquè.
I soleu escoltar quan feu altres coses, no? És a dir, senteu-vos a escoltar, no
mai.
Ho feu.
Estan assentat, mai. O sigui, he d'estar cuinant, o he d'estar al taller...
El problema que jo tinc és que si a l'audiollibre és en anglès, em requereix més atenció, sabeus? Ah. Si no, no. Sí, aleshores, en funció de la tasca que estigui fent, si és un audiollibre en anglès, doncs igual ho faig quan estic passejant, perquè la meva atenció en el passeig és mínima, vale? Més allà que estigui caminant tranquil·lament, i en canvi a l'àudio sí que... Ara, si estic fent altres coses, no puc, no li he prestat prou atenció.
Però amb Audible tens... Això... Estàs subscrit al de UK i només tens accés en anglès.
També aquí.
Jo tinc una subscripció a l'americà i en el UK. Normalment sempre tinc activa la de UK i de tant en tant reactivo l'americà perquè per temes de copyright alguns llibres no m'arriben. La
d'aquí
però
si no. Estàs subscrit a la d'aquí, no tens accés als...
No, tu quan entres, tu quan tens l'aplicació, li dius a quin marketplace et vols...
Ah, ok.
Ja, són marketplaces diferents i va per marketplace, no va per localització.
Sí, ha, sí, perquè hi ha drets d'autor igual que amb la música. També sí. És cert que...
Però la gràcia és que si tu vas al marketplace dels Estats Units, tens els drets dels Estats Units, no necessites demostrar que geogràficament estàs a Estats Units.
Exacte. També hi ha llibres combinats, és a dir, hi ha llibres que s'han fet i editat als Estats Units i es poden llicenciar aquí i també te'ls trobes en l'Audible d'aquí, en anglès.
Sí. Però hi ha alguns que només estan a alguns llocs. Una cosa... Després de 13 anys d'estar escoltant audiollibres, bàsicament des que va néixer el meu fill gran, que és a dir, s'ha acabat el temps de seure tranquil·lament amb una birra i anar llegint, escoltant música, puta mare, en el sofà, això ja no ho he tornat a tenir, el problema que jo tinc ara és que no llegeixo en format llibre. El llegir en format llibre se m'ha acabat. Quan jo llegeixo un llibre és, jo què sé, perquè estic revisant una tesi doctoral o estic investigant alguna cosa i estic en mòdul research i... No, va, és que llegeixo d'una altra manera. O sigui, llegeixo de feina, és a dir, escanejo coses, busco conceptes, subratllo, busco fallos, no sé què, estic fent una altra cosa.
La lectura
no
lúdica, la lectura lúdica l'has mogut a àudio. La lectura...
o per aprendre aprendre coses a fons. O sigui, ara quan llegeixo és molt a sac de dir... Què és el que tinc que... Busco coses. Busco coses i quan les trec, marxo.
Un altre tema, la competència de... Si agafes la subscripció de l'Estat espanyol, la competència d'Audible aquí, com es diu, els de...
Cobo?
No.
Cobo són e-books, també, em sembla.
Sí, no parlo d'e-books, estic parlant d'audiollibres, són els altres. És que no l'altre dia em sortia el nom i ara no me'n recordo. Bueno, hi ha com dues, ja veureu, si busqueu audiollibres en castellà o en Espanya, perquè hi ha també en català i en altres llengües, en la subscripció d'aquí, les competències d'Audible són unes altres. Es diu... Ai, ara no me'n recordo del nom. Bueno, en tot cas...
De totes maneres, jo faig servir la lectura per relaxar-me a la nit, al final. Amb la nena ens posem cadascú amb un llibre i és la manera de baixar revolucions una miqueta. Sí. No sé jo si amb l'àudio, que segur que el disfrutaria moltíssim, però no sé jo si pots substituir el moment aquest...
És més com un podcast d'atenció, saps?
Exacte.
És diferent.
No, jo no tinc aquest temps. O sigui, aquest temps de seure al sofà... El poc temps que tenim doncs és allò de la mitja hora, tres quarts de posar i veure alguna cosa per streaming amb la família, perquè bueno, aquest temps de seure no el tinc. No,
Storytel, sí, gràcies, Magma, sí, és aquest. El que anava a dir-vos...
No el tinc, Storytel... el torno a tenir, potser ho faré una altra vegada, però de moment no.
Em sembla que Storytel té algun tipus de vinculació amb Penguin Random House... Vale? I el que us voldria dir és que els autors, els dels audiollibres, els audiollibres i les locucions les podeu trobar idèntiques en les dues plataformes. Moltes d'elles. No sé si alguna
té alguna exclusiva. A no ser que siguin exclusius.
Vale. Vinga.
Perquè, per exemple, Audible, el que ha fet en anglès, és que han agafat tenen el que en diuen a l'Audible Studios i han agafat, per exemple, el catàleg de la ciència-ficció clàssica. Heinlein, Arthur C. Clarke, Frank Herbert,
Asimov també, no vaig trobar poc
Asimov, però també molta cosa, diguéssim, de la... llibres antics els estan agafant i els estan regravant, coses que estaven en caset, a vegades agafes algun d'allò i diuen Books on Tape Presents, i hòstia, això és d'aquests que et venien un llibre amb 24 cintes, i dius, ostres, doncs els estan regravant o els estan remasteritzant i ja no les...
I una cosa des d'un punt de vista completament ignorant, l'adaptació d'audiobook de Dune, per exemple, és resumida o realment tens allà les 800 pàgines del llibre?
Aquí t'ho explico. Quan tu estàs amb un llibre en audiollibre, els llibres que són aquests que són llargs i que tens por que te'ls retallin, vale, has de buscar per la paraula unabridged. Unabridged. Però llavors els llibres que són abridged, que són els que te'ls fan una mica curts, vale, i després els que són unabridged, que és tot. I, a veure, tu t'agafes els llibres de Joc de Trons... els de Joc de Trons, que són volums allò de 1.000 pàgines, i dius, 18 hores!
O 26 hores. Jo tinc audiollibres de 26 hores.
Sí, i més.
Que són tots xacos. I estan locutats totes les pàgines, no hi ha
totes
resum.
Totes les pàgines. Quan és en abril i quan comença el programa, diuen, en comptes de dir que és un llibre, diuen que és un programa, o un audioprograma, i llavors diuen, això és una unabridged recording del llibre. I te comencen la d'això.
Sí, un altre tema que per nosaltres passa una mica desapercebut, però que és molt important, per la gent que és cega, que té dificultat visual, els audiollibres són una ajuda extraordinària, extraordinària, vale? I ho dic perquè he parlat amb gent que té
aquest problema. Sí, jo tinc un cas, una veïna que l'ajudo amb aquest tema, i la veritat és
I des de que aquestes persones tenen l'accés a audiollibres i poden escoltar tot el llibre, tot, coma, punt, punt i coma, paraula per paraula, és un altre món. Vale?
Aquesta senyora que ajudo amb aquest tema des de fa bastants anys, hi ha vegades que s'emprenya perquè no li agrada el locutor i al final hi ha llibres que li llegeix Siri i aguanta la tia. Tot
ostres! I arriba a ser prou bona Siri per fer-ho?
Amb el Mac hi ha una, ella veu una mica, no és seu del tot, no? I amb el Mac doncs selecciona part del PDF.
Ara fa 8 anys. Sí. Ara fa 8 anys la UOC va fer un projecte de text to speech incorporant elements emocionals, per introduir enmig del text, introduir, diguéssim, elements, doncs, a dir, com metadades, és a dir, aquí va èmfasi, aquí van coses.
Bueno, l'estàndard que es fa servir inclou, per descriure el text-to-speech, inclou això.
Sí,
el problema és que normalment, això, clar, requereix una feina manual d'una persona que ha d'agafar i editar-lo tot per crear aquestes marques.
Sí, però estic convençut que això amb GPT-3 ja ho pots fer. Perquè si li has donat prou alimentació, diguéssim, amb exemples d'això, coses com GPT-3 no pots fer directament.
Si li estàs llegint sagues, i ho fa el mateix actor o actriu, vale? I vas passant d'un llibre
que és una putada quan et canvi l'actor
et vols morir, et vols morir
a mitja saga, et canvien els personatges, el tio diu perquè més, hi ha tios que el locutor et fica una veu específica per cada personatge, llavors, abans que et digui dijo Aragorn, ja saps
que és Aragorn, sí.
Que aquí per cert està a punt de sortir, si no ha sortit ja, una versió del Senyor dels Anells locutada per l'actor que fa de Gollum. Que fa de Gollum. I he vist un tros on ell està locutant en Gollum, però es va dient, i entonces Frodo dijo no sé què i no sé quantos, i de repente
sí. I això ho fa el mateix actor.
El mateix actor.
El que anava a dir.
Que per cert, els que us heu, estem sofrint Andor i el seu restrenyiment, doncs és l'actor que fa de cap de planta en la presó on fiquen l'Andor, spoiler. Sí.
El que us anava a dir sobre això, que això és molt important, vale? Quan tu llegeixes sagues, vol dir, són un llibre de 26 hores, un altre de 18, un altre de 23, clar, són moltes hores, escoltant una mateixa persona, te n'adones que a part dels personatges, de la dicció i canvi de personatges, que ha de ser molt consistent al llarg de les hores i hores de lectura, hi ha un estil, hi ha un llibre d'estil. Els bons actors i actrius d'audiollibres mantenen i conserven un llibre d'estil, vale? Per les interjeccions, per les locucions en una batalla... O sigui, tu te n'adones que hi ha un llibre d'estil a darrere. És que estan molt, alguns estan realment molt ben fets. I tot ho suporta una persona, aquella persona hauria de portar-se el 80% de la pasta de l'audiollibre, tios. Perquè hi ha gent que ho fa molt, molt bé.
I hi ha feina sobre feina, veritat, perquè llavors, per el que em dieu, l'escriptor o l'escriptora ha de crear els personatges i serà millor o pitjor per diferenciar-los, però a sobre d'aquest text, la veu dona la seva interpretació, també.
Correcte, sí, sí. I si està ben fet, no interfereix amb la imatge que... Perquè un llibre, en el fons, és una representació dins del teu imaginari d'una història que t'explica un tercer. I, de fet, és tan important el teu imaginari com el llibre en si. Per això hi ha gent que no suporta determinades coses. En fi, clar, amb un audiollibre...
Per això la gent que ha llegit el llibre quan veu la pel·lícula s'enfada.
Exacte. I això és tan important que l'actor ha de poder separar els personatges sense interferir amb el teu imaginari. És que és molt complexa. Per això dic que la gent que ho fa bé és...
Però ja et limita d'alguna manera, ja, no?
No pensis, no. Si ho fan bé, no ho limita.
Magma, això t'ho dic jo. Jo hi ha llibres que pensava que els havia escoltat en audiollibre i llavors mirant per dates i haver trobat, ostres, no, aquest llibre l'havia llegit en paper. O sigui, en la meva memòria jo ara no distant... Perquè a vegades dic a la meva dona, estic llegint i diu, no, tu estàs escoltant. Dic, en la meva memòria, al cap d'un temps, no diferencio si l'he llegit o l'he escoltat.
També
quan llegeixes també hi ha una veu en el teu cap.
Exacte.
I t'imagines també, però, però ha de ser molt més complicat mantenir l'atenció. Sí.
No, a més hi ha un altre tema.
Has sentit parlar del botó de rebobinar?
Pots controlar-ho. No, i a més hi ha un altre tema. Si t'agrada molt un llibre, un audiollibre, no passa res perquè l'escoltis dues o tres vegades.
Sí,
és molt més,
rellegeixes que és més.
Sí, és més de relectura o de reescolta que no un llibre físic. Has de trobar el moment per seure, per estar més tranquil. No sé. Jo el llibre s'escolto baixant a la feina. Si jo baixo a treballar a Barcelona i a l'anada i a la tornada estic escoltant un audiollibre.
Sí, sí. Ah, per això és perfecte. De fet, des de que treballo en casa...
Jo esquiat escoltant audiollibres.
Clar, des de que treballo sempre a casa... És veritat que escolto molt menys. Escolto menys podcast. És...
Clar, sí, perquè sí.
No hi ha, no hi ha el temps de desplaçament. Sí.
Sí, a mi em passa igual.
I els audiollibres, òbviament, resten temps de podcasting. D'escoltar podcast, és així. És el nostre... L'enemic número 1 dels podcasts són els audiollibres. No són les grans corporacions com Spotify. Són els audiollibres. Vale. Tornem a la ciència-ficció, perquè és un capítol que a mi no m'agradaria... O si voleu, fem un stop i continuem després.
Va, fiquem una fanfàrria, va. Fiquem una fanfàrria.
Vinga. Sí, que hem d'explicar una cosa, Marc.
Oh.
Hem d'explicar una cosa. Vinga.
Anem... No.
Anem, ara veureu, flipareu. Ara, perquè ens ho hem reclamat ara fins i tot per Twitch.
Algú de pits.
Ara venim.
BiteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols 2 visites. BiteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteright.dental.
Bueno, aquesta setmana no tenim nou mecenes.
Oh!
Hem trencat la ratxa.
No!
Hem trencat la ratxa.
¿Por qué?
Tendremos que trabajar en las minas de aluminio per poder pagar Mossega la Poma.
No!
Baixa't 4 o 5 audiollibres i anem-nos a treballar a les mines per poder pagar Mossega la Poma. Bueno. La gran notícia de la setmana és que Telegram ha tret una nova funció que es diu Topics.
Hòstia, no apta per boomers. No apta per boomers.
No. Jo sóc objector,
jo no
de Topics.
Mira, Magma, abans que expliqui de què va tot això. El Raül torno a esmentar. Diu que el Marc i jo som abuelitos, ¿vale? Pues en el nostre grup de Telegram hi ha gent que són encara més abuelitos que nosaltres i són los dos yayos de los Muppets.
No.
Perquè són iguales. Oh, què és esto de los Topics?
Hòstia, quin drama la penya, eh?
La penya, jo plorant.
A mi no poden dir yayo, no tinc ni una puta cana. Punto. Ai, no em pot dir
però vamos, ho vaig posar pel... Mira, a més va ser un dematí que jo tenia un munt de reunions encadenades, vaig mirar per sobre la funcionalitat, vaig fer 4 proves i vaig dir...
I la vas liar, Tomàs,
Sí, la vaig liar perquè no vaig fer un testing abans de passar-ho a producció.
A més, la majoria no teníem el client actualitzat, vam tindre que reinstal·lar el client que hi ha al Mac.
Mira, això us passa per no tenir les actualitzacions automàtiques d'iOS.
Exacte.
Que hi ha alguns que fem servir el Telegram en la versió desktop. I llavors el problema està que la versió
de Telegram... encara va trigar una mica més. Sí,
la versió de Telegram que està en l'App Store del Mac no estava actualitzada.
La versió de desktop...
Us heu de baixar la de la web.
Moment, la versió...
Perquè no l'han actualitzat, sí.
La versió de desktop, de totes maneres, no interferia per res, allò dels tòpics, eh?
Però, a veure una cosa, no recordo qui va ser, però els grups ho has complicat massa. S'havia simplificat. Han de venir dos grups. Els grups, Ludo... En Ludo i l'altre...
La resta.
El guió. Res més.
Digues, Raimon. Està ben implementat, eh? Li queden coses, però està ben implementat.
Podeu, si us plau, deixar parlar el convidat d'una puta vegada?
Jo trobo a faltar el Raül Arribas, que fica la cunya aquí de...
Un moment,
tornem a parlar del tema.
Sí, té representants. Venen per proxy, aquesta gent.
Tot i que pels boomers no els ha agradat, Jo trobo que Telegram ho ha implementat superbé. No se m'ha hagut una manera millor d'implementar.
Sí,
hi ha alguna manera de veure-ho tot junt i barrejat?
Un moment. Hi ha dos bugs. Una.
Modo mensaje.
Però hi ha una cosa, Magma, que, no, que està ben implementat i el concepte està ben pensat, però hi ha un error. Però, hi ha un error.
Perdoneu, digues, encara no he entès de què esteu parlant i faig servir el Telegram cada dia.
Vale, gràcies. Magma, explica'l tu. Va,
puc explicar. Igual que passa amb qualsevol aplicació de missatgeria, què passa? Que quan tens un grup una mica gran ja, seguir converses, no?, amb el reply, doncs a vegades costa una mica perquè està tot barrejat. Llavors, què han fet els de Telegram?
Mossega la Poma és un grup molt actiu, eh? Vull dir que tu estàs 4 o 5 dies i tens 500 missatges.
Exacte.
Vale? Digues.
Llavors, per primera vegada, no sé si primera vegada, però WhatsApp això ho va treure una setmana abans, vale? Que li van dir WhatsApp Communities, però ningú n'ha parlat. I ara Telegram doncs ha tret els tòpics, que són bàsicament, ha convertit Telegram en una espècie de fòrum.
Oh! Bàsica,
no? Llavors, doncs pots tenir temes
com Discord. Com Discord.
Bueno, com Discord o com Foro Cotxes, és un fòrum realment al final, no? I jo trobo que està molt ben implementat perquè al final són en realitat uns tags, no? En els missatges se li posa un tag, això va aquí o això va allà, i tens la possibilitat de veure-ho com a tema o tens la possibilitat de veure-ho com abans, tot barrejat. Llavors, jo tens no entenc tant drama,
tens dos timelines, exacte, tens dos timelines. El general, on estan tots els missatges barrejats, o pots entrar en un tema i només veure els missatges d'aquest tema, ja està bé.
Home, bueno, sempre, el general que... és com nosaltres ho hem
posat.
Dic
que està bé, un moment, acabo dues coses molt ràpides. Està bé perquè, clar, qui parla de cuina doncs té el seu lloc dintre de Mossega la Poma, té el lloc de cuina. I, per tant, si només vol parlar de cuina, no cal que entri el general entrant a cuina.
I, de fet, hem guanyat participació, perquè, per exemple, en el canal de finances hi ha gent que no parlava de finances i ara, al veure que hi ha un tema de finances, doncs hi ha gent que està participant quan abans poder no ho feia tant. No?
I potser et deixa també participar d'una forma més reflexiva, perquè tens d'alguna manera...
Sí,
la
tens el tracking, tens el track, no perds el track. Una última cosa. Està ben pensat, és una bona idea, i hem de practicar tots una mica més. Hi ha una cosa que no està bé en el client d'iOS, no sé si passa amb altres clients, i és que si jo tinc la modalitat todo, general, ¿vale?
Missatges,
i surto i torno a entrar, perd aquesta combinació. Em torna a fer triar un tòpic. ¿Vale? Yeah, i això no està bé. O sigui, si jo m'he quedat en el general, deixa'm en general fins que entrem en un tòpic. ¿Vale? I això és un tema d'implementació. Espero que en la propera versió ho resolgui.
Sí, home, ja va.
Està molt bé que has fet un canal només de memes i gifs animats. Sense cap tipus de context.
És el canal més important, és el tòpic més important.
No, però, o sigui, el que passa és...
El primer tòpic...
A mi m'està bé, eh? A mi m'està bé, però el animat és una resposta totalment epistemològicament completa a un altre missatge o a una situació. No és una cosa que es deixen d'entrada així, vaig a fotre un gifs animat, que jo ho faig de vegades, però el normal és una resposta.
Em sembla, el gif animat va molt bé quan no saps molt bé què contestar de text i poses un gif.
No. Sí, és una cosa molt més profunda. Sí. Tu sempre m'ho has dit, que no saps què busco jo. Jo busco coses molt llargues per trobar aquell gif animat. Tardes molt més en trobar el gif animat complet.
Sí. Necessites una intel·ligència artificial d'aquestes que fots un prompt i et generi el GIF animat perfecte.
El GIF animat directament, necessitem això.
A més, el tema dels GIFs va estar molt ben implementat sempre a Telegram.
Sí, millor que a WhatsApp.
Un senyor que envia prompts per Telegram és un teleprompter?
Sacar la tarjeta, per favor.
Bueno, al final trobo que està molt bé com Telegram ho ha implementat.
Sí, a veure, de moment tenim...
Està superguai.
A part del general, on està tot, ¿vale? Tenim memes i GIF, finances, cuina, on en Josep Ruano és l'amo i senyor, energia, que és un altre subcapítol que anem parlant contínuament també dintre de Mossega la Poma.
I els rants.
I domòtica.
I els rants.
domòtica. Els rans poden aparèixer a qualsevol lloc, per tant, més lloc que estiguin a general o és igual.
Rans i posar cal d'un rai.
Vam crear com... El magma es va venir damunt, vale? I va crear com 10 o 12 més.
Bueno, perquè em vaig flipar.
Et però... vas flipar, sí, que si Apple, que si Android, que anaven dient, però Android, qui parlava aquí d'Android?
No, però Android no... Va ser tu, Raimon, no?, que va posar una bola d'aquestes del desert.
I ningú ha escrit res més a part d'això.
Bueno, jo vaig entrar i vaig esborrar-ne uns quants. Bueno,
no, però si està algú... molt bé. Llavors, pels boomers que encara no ho entenen, per què en els missatges, en el mode missatges, no pots contestar? Perquè no pots contestar en el limbo. O sigui, no pots escriure en el limbo a partir d'ara.
Has d'escriure associat a un tòpic.
Perquè has d'estar associat a un tòpic.
No, per això que dius magma no és cert, perquè tu li dones, tires... imagina't que tu estàs
perquè
mirant...
Perquè estàs contestant ja un missatge que està dins d'un tòpic, per això et deixa contestar.
Una discontinuïtat contextual.
Sí, però llavors, els que no ho entengueu, bueno...
Feu-vos-ho mirar.
Digues que són tontos. Tot continua com abans.
És qüestió de provar-ho. També no sé qui em deia, és que ara ja no puc buscar. No, tu tens, en el timeline general et manté quins missatges has llegit i quins tens per llegir, i a més, on està la pàgina de tòpics, tu tires cap a baix o qualsevol moment, i quan fas una cerca, ho cerca tot arreu.
És que, de veritat, el tio d'usabilitat o del product manager de Telegram és brutal. Està tan ben fet que no ha canviat res, en realitat.
Ho has fet malament. El que tenim que haver fet és crear un servidor de Discord.
No, de Mastodon.
Escolteu una cosa, creieu que trigarem molt temps en veure que aquestes aplicacions de comunicació tenen un efecte Teams també i cada cop intenten agafar més i més funcionalitats i al final la web... es converteix en alguna cosa residual i acabem interactuant.
És una bona reflexió.
Però això ja es va dir el 2010 amb les apps.
Sí, mm-hmm.
Això ja es va dir el 2010 amb les apps, i el problema que hi ha és que si tu només crees alguna cosa en un silo tancat, en un walled garden, en un jardí d'allò, com és en una app, doncs al final no et trobarà ningú.
Llavors, fins i tot en Facebook. Vull dir, 3.000 milions de persones o el que tinguin aquest mes.
Sí, però dintre de Facebook, fixa't que els mateixos de Facebook no han parat de comprar mentre els han deixat comprar coses, intentar imitar altres coses, i ara estan intentant fer-ho de Meta, i perquè s'estan fotent una hòstia de collons. Ja veurem què els hi passa amb el seu gat, però...
Aquí hi ha un problema, jo crec que el problema no va per aquí, sinó va amb el... amb el moment essencial que hi ha dintre de lo que són les xarxes socials no públiques, no obertes.
I la necessitat de context.
Hi ha un altre tema pitjor. El tema és que tota xarxa social avui en dia, les que no són open, les que no són de codi obert, les que no són obertes, per entendre'ns, tenen una premissa bàsica. Tot s'ha de quedar dintre de la xarxa social i no ha de sortir. ¿Vale? Mm-hmm. Això li passa a LinkedIn, que penalitza els enllaços exteriors, igual li passa a Twitter, i és pervers, que és la gran diferència, per exemple, amb Mastodon, que són nodos oberts e interconnectats. ¿Vale?
Sí, però sí, el problema la xarxa social... product managers, no pensen en l'usuari.
Sí, però jo no estic parlant ara d'això.
El que creixin és començar a trobar els problemes ells mateixos.
Però jo no estic parlant d'això, estic parlant del concepte...
I no
concepte...
només escalabilitat, que ja els estan tenint.
Sí, altres. Jo només vull dir-vos que les... No es pensa en la interoperabilitat perquè no es vol conceptualment. El que es vol és que tu et quedis dintre i no surtis. I que ho tinguis tot. Des de la Thermomix, als pagaments, a tot. ¿Vale? I jo crec que això és un error. O sigui, jo crec que internet l'hem de canviar per trencar aquest...
Però des del punt
perquè
de vista... No sé, si jo sóc l'amo d'una d'aquestes empreses i tinc un jardí acotat com aquest, no cal que siguin 3.000 milions de persones, en 500 milions de persones. Geogràficament, si voleu, Xina per un costat, Europa per un altre. És que realment, a mi, per què jo voldria obrir això? Si ja tinc massa crítica per poder...
Tu com a CEO no, però els usuaris sí.
Una cosa, a veure...
Raimon, pobre Raimon.
M'entinc que n'anem.
Pots parlar abans d'anar-te'n?
Bueno, shalom.
No diguis shalom, perquè si dic shalom no es posen amb hebreu i em quedo igual.
Ja, vale.
Hosti, no, English, English.
Shalom Sabah.
Fals en català, home. Fals en català, si no t'entenen, tampoc et diran res. De guapo. A veure una cosa. Quan, si, per, si jo envio un tuit determinat dient alguna barbaritat, vale? Estic dient-ho públicament i el context d'haver-ho
bueno,
dit
excepte en tu, que siguis anònim.
No, no. Jo entro a Twitter amb el meu nom i tinc una història i hi ha uns seguidors i sóc i no estic verificat perquè vull pagar $8 en l'Elon, però estic allà i si dic alguna cosa segur que se'm verifica. I em si dic alguna tonteria a Twitter em ficarem problemes jo. No podré dir, no, potser sóc anònim. No, no, porto allà des del 2018 sí, sí, sí. I des del 2008 pues segur que em ficarem problemes. Sóc jo, porto allà...
I els tuits es poden linkar a una web.
Es poden linkar, són linkables, són citables, es poden capturar pantalla. Si jo dic una cosa en el grup de Telegram de Mossega la Poma, vale? I és una barbaritat. Si surt filtrat, és s'ha filtrat una conversa en un grup acotat, amb un context, amb unes regles del joc, i la gent ho entén. Quan algú se li filtra un WhatsApp, dic, vale, és un WhatsApp, sabem que ho has dit, però no és una cosa que tu has proclamat. I, per tant, sí. No té la mateixa gravetat d'una cosa que tu li diguis a una persona en privat a una altra. Una altra cosa és que es filtrin no i hauríem sé. De veure...
Potser sí, però quan esteu ja en comunitats, crec que el Telegram suporta comunitats de centenars de milers de persones, que de fet sí, sí, l'estan fent servir.
Tu dius amb una comunitat,
quina diferència hi ha?
Però tu dius amb una comunitat... Que no... Però tu, dius, tu has dit amb una comunitat i aquella comunitat té una cultura pròpia, hi ha una subcultura i hi ha unes normes escrites o no escrites. Per exemple, jo estic en un grup, estic de moderador en un grup sobre l'UTS i quan entra algú se li diu no acceptem, per exemple, pornografia, gore, una sèrie de coses, perquè hi ha unes normes i algunes estan escrites i altres no. Llavors, quan un missatge d'un grup, d'un medi tancat o semitancat surt a la llum, es veu d'una manera diferent, hi ha una perspectiva. De fet, hauríem de mirar quines són les, no, quines són les condicions legals d'algú que mou missatges d'un lloc a un altre. Hi ha gent que, per exemple, sempre fica allò este mensaje no se puede reproducir en els seus mails.
No
vale?
Sé si al final la discussió... No sé quan arriba un moment en què aquest canal té centenars de milers de persones. No veig la diferència.
És un mini
Twitter. Segurament és diferent un canal de... Segurament hi ha una diferència en un canal de 600 persones i un de 10.000 persones, segur. Però que hi existeix en el context.
Però o sigui, no crec...
Twitter és obert. És, una és a dir, la gent que està en un grup de Telegram o està en un grup de WhatsApp estan identificats. Hi ha un número de telèfon. Vale? I han entrat perquè
no,
tenien... A Telegram no? Bueno...
No, no, Telegram no. De fet, jo per això m'agrada tant Telegram, perquè pots parlar amb desconeguts sense que sàpiguen el teu número de telèfon. És a bueno, dir, que bueno, només si és, que és un arroba. Sí.
De fet, ficar una persona en un grup de WhatsApp sense demanar-li permís sí. seria una falta respecte a la GDPR. Sí. Vale?
En canvi, Telegram, doncs, que també té la seva contra... Perquè, clar, poden fotre grups de criptomonedes i de tal... Però bueno,
has de dir, no, només accepto que em fiquin en grups o que m'inviten
grups. Ah, exacte, sí, activeu allò que va dir el Ciner i la
és una de les opcions sí, que has de tenir. Sí, sí. Però és un context diferent. A Twitter és obert, qualsevol dropo, a no ser que el tinguis bloquejat. És a dir, has de fer blacklist, no has de fer whitelist. Llavors, és a dir, és un context diferent.
No, avui ho explicava l'Albert Cuesta, que em referim moltes vegades amb ell, dient...
Vaig parlar amb ell i li vaig dir que l'hem de convidar a Mossega la Poma, passa que no ens hi posem mai, o sigui, a veure
sí,
si li diem que...
Sí, havia de venir. Jo el que volia dir és que ell comentava que on s'ha... O sigui, tu a Twitter no pots entrar naïf. Twitter és un, no. És un entorn... És
no
un
pots
entorn
anar amb el llir a la mà.
Exacte. És un entorn bastant tòxic. En canvi, tu pots mantenir un timeline, sempre qual l'algoritme no es passi. Tu pots mantenir un timeline molt depuradet de les teves cosetes. Com el que jo deia l'altre dia, jo faig servir Twitter molt per seguir els meus 4, 5, o 10, o 50, o 100 amics directes, persones que conec i m'agrada el que diuen, breaking news i news en general com a RSS.
Però...
Si tu el teu timeline el concentres aquí dintre, poca toxicitat trobaràs.
Sí. I a sí, més però... tu i jo, i pràcticament tots nosaltres, els que estem aquí
intervenim
ara...
Intervenim poc o zero.
Jo no, jo sí que intervinc bastant.
Tu
però,
més que
però
jo.
Però ja hem fet Twitter uno, ja hem fet la primera de Twitter. Vale? Però si
home,
una cosa,
és que estem a Twitter des de...
vivint.
A veure, Marc, tu i jo estem a Twitter des del tercer o quart mes que va aparèixer Twitter.
Jo em sap que vaig trigar 9 mesos, però...
Jo menys.
Jo no sóc del 2007, sóc del 2008, ja sóc ja dels...
El 2007 va sortir Twitter, com l'aixem.
Sí, sí, sí.
El van treure yes. en un South by Southwest d'aquests, que era on es passaven totes les coses guais ara fa 15 anys, el van treure allà.
I us ho comentava, la part aquesta de... que el pes de la comunicació en general i de la publicació es mogui a plataformes tancades és perquè... M'ho ha fet recordar el William Gibson i les novel·les de l'Sprawl, del Neuromante. Hi ha un moment en què tot s'unifica en una única... el Matrix, en una única internet, que potser és el que estem visquent ara. Hem tingut una xarxa mundial que pot accedir tothom, però amb el pas del temps aquesta xarxa de forma natural es divideix en diferents regnes, es trenca. Ja no hi ha una única unitat de xarxa com a, per, bueno, seria, aquest sí que seria un spoiler més gros. Però la història està en que a mi no se'm fa difícil pensar que dintre de 15 anys, potser no 5, però 15, dintre de 15 anys, en realitat, tu tinguis una internet que sigui la internet del Telegram, una altra que sigui la del Facebook, Meta o el que sigui aquest mes, una altra que ja no tinguem aquest punt comú que és la web ara, on tothom es pot trobar i parlar de qualsevol cosa i que al final, per això precisament, estigui tot el poder concentrat en l'empresa que té el control d'aquesta plataforma.
Però,
i que potser l'única manera... Digues.
Però això una mica ja ho prediu com funciona, ho descriu Déu Nostre Senyor Neil Stephenson, en el llibre que ho explica tot després del Neuromancer és Snow Crash. Llavors, Snow Crash, quan el Hero Protagonist, perquè és que a més és Hero
és Protagonist. És tan bonic aquest llibre.
És rudo, és rudo. Tot el que fa en Stephenson és impressionant. El Hero Protagonist entra al metavers i llavors va pel carrer, que és el metavers obert, on ell té que tindre totes les seves proteccions obertes i els avatars no col·lisionen i tot està a la vista de tothom. I llavors ell vol entrar a un club exclusiu on només els que tenen accés poden entrar, on hi ha unes normes diferents i on el nivell d'interacció amb les altres persones són unes altres. ¿Vale? I llavors, és a dir...
Però la plataforma és comuna. La plataforma és comuna.
És un protocol, TCP/IP...
Ja, però és que potser és això ara, avui, TCP/IP, però, per exemple, l'HTTP2 va sortir bàsicament perquè Google va fer push perquè sortís. Vull dir que aquestes empreses al final tenen un poder tan gran que TCP, sí, TCP avui, quan tingui ja 2.000 milions de persones enganxades a la meva plataforma, si vull canviar el protocol, perquè què m'ho impedirà canviar el protocol?
Bueno, tindràs problemes d'enginyeria, perquè el tema és que...
Segur. Bueno, potser exagerat, potser tampoc cal canviar el protocol, però em refereixo és que...
Hi ha aspectes estructurals d'enginyeria. O sigui, la gent, i per exemple, en el món del programari lliure, molta gent, especialment a Catalunya, ho plantegen com un element ideològic. El programari ha de ser lliure per un tema polític i ideològic. Em sembla molt bé, però s'estan perdent la part xula del programari lliure, que és la part que ens va explicar l'Eric C. Raymond amb la catedral i el basar. És a dir, el programari lliure el que és una aproximació d'enginyeria per resoldre problemes molt complexos i crear software molt estable i interoperable. L'internet actual el que hi ha és que el 90% del software que estem utilitzant aproximadament és programari lliure. Propietat col·lectiva de la humanitat, on han participat gent de tots els països, literalment, i de tot tipus d'empreses. Comparteixen codi, discuteixen i generen codi que funciona.
Però en canvi les plataformes no.
Però les plataformes el que és un 10% petitet del codi, a sobre, tancadet, on posen la cirera en el pastís.
Però
si tu et vols quedar tot el pastís i mantenir tot el pastís, tindràs tots els problemes d'enginyeria i d'interoperabilitat que tens resolt en la plataforma comú. Amb la qual cosa, hi ha els incentius de només la part de dalt de tot sigui programari privat i protocols privats. L'única cosa que funciona allà... O sigui, a veure, en el món de l'enginyeria...
Però tota la info està en el seu server, no?
En el món de l'enginyeria del software. Quan jo vaig estudiar enginyeria del software, l'any 91, vas allà i dius, quin és el llibre de bordo de PTT? Ingeniería del software, un enfoque práctico, del Roger S. Pressman, que era de anar per l'edició 54, com els Rockies. Vale? Doncs en el preàmbul del llibre d'enginyeria del software, que és el que tothom es llegeix, diu: l'enginyeria del software té un problema endèmic. No hi ha collons de fotre software que funcioni, que es pugui mantenir bé i que es pugui fer amb el temps que diem que farem i mantenir-lo correctament. I tenim un problema. I ho explica, és un problema endèmic. Què passa amb el software que costa tant? La Catedral i el Bazar resol el problema d'enginyeria del software un enfoc pràctic. No és amb llenguatges, no és amb eines, no és amb metodologies, és amb GitHub. És amb compartit i revisat. Molta gent accedint al mateix codi, compartint i desitjat. I aquesta aproximació social al codi genera codi de qualitat que l'enginyeria no resol. És l'enginyeria social aplicada aquí. A partir d'aquí desenvoluparem maneres de documentar, maneres de provar, maneres de construir, nous llenguatges, noves eines, nous protocols. Mentre siguin oberts i estiguin revisats i es faci aquesta iteració social sobre el codi, tindrem codi que funcioni.
Sí, Marc,
tots els anys 80 i 90 va ser intentant el món del software resoldre el problema de la interoperabilitat. Que els programes entenguessin els altres programes, que la gent, els ordinadors parlessin amb els altres. Amb el software lliure es va resoldre en 6 anys.
Però realment 93. Es va resoldre la part de creació de components. Però mira, el que has dit ara com un exemple clar que ha passat. Però en realitat, Git, per exemple, Git per als que no siguin del ramo, Git és on guardem el codi font de les aplicacions. És el mecanisme estàndard que hi ha al final. És una base de dades per codi font.
Però no és una base
la seva
de dades,
naturalesa,
és tot un sistema d'informació.
La seva naturalesa és distribuïda. O sigui, quan es va crear com una naturalesa distribuïda de forma absolutament natural. I ara,
qui el va crear?
Exacte, el Linux Torvalds.
El Linux Torvalds un cap de setmana que es va agafar una pizza.
Exacte, sí, no me cae bien. Però bueno, l'admiro moltíssim.
Amb els peus descalços.
El cas és que...
La camisa de flors.
Sí, però mira com ha evolucionat Git. Tu ja no parles de Git, parles de GitHub. Parles al final d'un servei absolutament centralitzat que ha agafat la part d'open source i d'alguna manera ha aconseguit absorbir-la donant molt valor. GitHub és espectacular. Sí. Però ho ha absorbit. I hem tingut la sort de que ho ha fet una empresa d'un país que, tenim tots els problemes que tenim, però és un país democràtic com els Estats Units. Però ara mateix GitHub, en realitat, no fa servir Git, fa servir GitHub. I imagina't quan et passi això amb Xina. Que és el que està passant una mica que diuen amb TikTok. Sí. Al final, a mi no m'estranyaria que en un futur tinguem, en comptes d'una internet com l'entenem ara, o millor una web com l'entenem ara, que tinguem això, que tinguem al final...
Hi ha diverses forces que apunten cap aquí, Javi, no només de les corporacions... també, vull dir, de devel, o sigui, de serveis finals, sinó també els interconnectadors també volen unes internet separades per cobrar diferents tarifes per diferents serveis.
Fixa't, Marc, el que va passar amb el tsunami democràtic a iOS no va estar disponible mai, perquè, clar, depenia d'Apple.
Bueno, això és un tema que si rasquéssim a darrere, veuríem.
I al final la història està en que... Però ho penseu o no, que anem directes a una distopia o que ja estem allà?
No, jo no crec.
No? Tu estàs més positiu.
És que la capacitat de les empreses de tirar-se un tret als peus, o sigui, en el moment, o sigui, el suïcidi que està fotent en Zuckerberg és fantàstic. És fantàstic veure una empresa tan gran com Facebook de cop i volta caure. O sigui, no està bé. A veure, si ets inversor de Facebook i tens una inversió en la plataforma i has fet coses, doncs és una putada, però realment veure com empreses com IBM han passat de ser el més pràcticament qui domina la informàtica a ser rellevant, a ser un cantonet, a veure com empreses com Google, o sigui, ara com ara, jo crec que Google està en perill.
Se'm fa molt difícil. O sigui, jo voldria tenir els problemes que té Google a nivell financer.
Sí, segur. Però fixa-t'hi una cosa, per mi la propietat més important de Google és YouTube. I d'on treu els diners és del cercador i els anuncis sobre el cercador, però fer un cercador ja no és tan complexa.
Bueno, però no, en realitat el sistema d'anuncis de Google no està lligat al cercador.
No, perquè
el fa servir...
hi ha una inèrcia de clients i coses, però els clients que anuncien es poden moure molt ràpid.
I aquesta setmana,
on hi ha, on Google té la gran propietat de Google és Gmail i és YouTube. és YouTube, perquè YouTube, ho parlava, li comentaven en Benjamí aquest cap aquesta setmana a YouTube, a dir que a Twitter. Doncs, quin és el problema, què és el que té, quin és l'asset que té YouTube? YouTube el que té és que té molt de contingut amb copyright allà dintre i ha desenvolupat, i quan dic desenvolupat vull dir software, la capacitat de moderar, identificar la pirateria i fins i tot té polítiques i estratègies per posar en, per posar en contacte i fer col·laborar pirates i els propietaris de contingut. Si tu ara fas un vídeo fent servir una cançó que té copyright, pots agafar i escollir compartir els drets dels anuncis que es facin al teu canal entre l'autor de la cançó i tu, amb la qual cosa això és acollonant. És a dir, però això, que és una tecnologia que Google ha desenvolupat durant molts anys, mica en mica, i ara, per imposició legal, tant a la Unió Europea com als Estats Units, qualsevol empresa que vulgui competir amb YouTube a fer de clon de YouTube no podrà. Per això els clons de YouTube no són clons de YouTube, són coses com Twitch o coses com Vimeo, que fan coses completament diferents perquè hi han de ser estrictíssims amb, amb la moderació.
Es dirigeixen amb un altre tipus de publicada més.
No poden, perquè no
Però
no
això poden és una legalment. Estratègia que han agafat més tard, perquè han
no
vist
poden
que no
legalment,
han pogut competir.
Legalment no, es pot fer, no pots fer de YouTube, perquè legalment no pots, et destruiran a demandes. No tens els acords legals. Per tant, l'homofòbia de YouTube no és tecnològic, és legal.
Aquesta setmana ha estat donant voltes.
Per això Google paga tants lobistes.
Ja. I aquesta setmana ha estat donant-li voltes a les decisions de l'Elon Musk a Twitter. També hi ha una d'avui mateix. Que
ai, una cosa, perdó. Aquesta teoria no és meva, és del Cory Doctorow.
Torno
Cory Doctorow té llibres també boníssims.
En Cory Doctorow és de puto amo. Escolteu el seu podcast. Escolteu el seu podcast de genolls. Resant, així és, escoltant.
Tornem ara a la ciència ficció, però deixeu-me afegir només com a reflexió, diguéssim, de notícies actuals. Teníem tot el rotllo de Twitter, les decisions del Musk, bueno, en fi. Avui mateix hem sabut que Facebook, Meta, acomiadarà un 13% de la seva plantilla, que són 11.000 o 11.000 i escaig treballadors, ¿vale? I des del nostre punt de vista, les de Twitter, les de... Sapiguem que Facebook, com deia jo la setmana passada, i Javi, corregeix-me si estic equivocat, va fer una contractació massiva l'any passat, portava fent... Vamos, anaves a qualsevol lloc i la gent anava a Facebook saltando como grillos, perquè els contractaven per tot arreu. Com és possible que fa 3 mesos no donguis abast de contractar gent i ara fotis 11.000 tios al carrer? On està la teva punyetera planificació?
Honestament, jo crec que al final...
Si fots un hòstia de 700 milions...
No esperaven l'hòstia de borsa.
No.
Però no crec que sigui... Simplement, al final... Sí que hi ha una part, crec, que és de reacció a la cotització i després, però després també hi ha una part de... que s'està creant un clima de pessimisme econòmic molt fort, que segurament està justificat, però no ho sé.
Que viene una recessió. Que viene una recessió.
I al final és la com se'n diu això, la profecia que se cumple per si misma en alguns
sí,
aspectes.
Sí, això és el problema que acabes tenint el problema, no? Allò que deia l'altre dia.
També Facebook no ha aconseguit fer hype amb el metavers.
Bueno,
no
perquè no té sentit.
Hype. No l'ha aconseguit el hype.
Però
la gent no s'està comprant les putes ulleres.
És que les ulleres no són perquè les compri la gent, són perquè les comprin les empreses de velo.
Però no té sentit. Les ulleres per jugar.
Ui, s'ha anat el Javi. Bueno, mentre torna, la reflexió que jo us feia. Jo a més, no entenc perquè... O sigui, des d'un punt de vista de la lògica humana... Has tornat, hola.
Riverside.
No vull a dir
o Windows.
No vull a dir
Windows. Jo em decanto més per Windows.
Jo crec que és Windows.
Torno al que estava dient i acabo. Deixeu-me acabar la reflexió. Jo crec que... A veure, si una empresa està ben dirigida, les decisions no es poden prendre per un pànic. O sigui, han d'estar dintre d'un escenari planificat.
Tomàs, vale? Després de lo de l'Elon Musk... Jo no sé fins a quin punt sobrevalorem a les empreses occidentals,
aquí
la direcció
voy,
de les empreses occidentals.
Aquí voy, perquè jo sentia, no sé qui sentia avui en un podcast dient, hombre, perquè aquest home ja ho té tot planificat. Si t'ho he planificat, per què ho executa tan malament? Ah, no, parlava de l'Elon Musk. Ah. I jo crec que, o sigui, hi ha dues opcions, ¿vale? O el que nosaltres intentem entendre i veure no té res a veure amb per què prenen les decisions que prenen. I aquí van dirigides, que no som, igual no som nosaltres, no els stakeholders, els que tenen molts dineritos, ¿vale? Que li diuen, oye, mira, jo penso que si fots 11.000 tios al carrer, continuaré apostant per tu. Pues he hecho 11 y qué quieres, que eche 15, pues he hecho 15, ¿vale?
Bueno, els inversors
sí. Permets que us expliqui per què Elon Musk és una
persona tan... Perdona, acabo i torno a estar 10 minuts callat. L'altra reflexió és la que estava dient justament el Javi. Per què donem per suposat que aquesta gent que dirigeix aquestes companyies és coherent des d'un punt de vista d'una planificació? No, igual no és.
No, deixem que t'expliqui l'èxit de l'Elon Musk. Vale? El 50% de l'èxit de l'Elon Musk, i per què ara...
L'èxit is not forever, eh? Les empreses no duren sempre.
No ho és. Fixa't, mira el Zuckerberg, que se l'està jugant, però una miqueta còpia del llibre de l'Elon Musk, el que està fent el Zuckerberg. Jo crec que és racional el que està fent el Zuck. A veure, si tenim un casino on estan jugant a la ruleta, negro o rojo, la gent comença a apostar i hi ha gent que aposta sistemàticament, doncs a la primera volta la meitat estan limitats i la meitat han doblat el capital. Tornem a fer negro o rojo, hi ha uns quants que estan arruïnats, uns altres han doblat el capital. Sabem, per exemple, amb el documental Who Killed the Electric Car, que l'any 2008 Elon estava a punt de la bancarrota, d'anar-se'n a viure a casa del sogre. Literalment, està en el documental. Tenia tant Tesla com SpaceX a punt de quebrar. Ho va fotre tot, fins als calçotets, totes les empreses. I en l'últim moment van arribar les subvencions, el coet va sortir, històries, i es va salvar. Vale? Llavors, a Elon el que fot és que quan se la juga a tot, i fot els calçotets, en totes les coses que fot. Aposta a saco. L'altra cosa, aquesta és la meitat de l'èxit de Elon. L'altra meitat de l'èxit és que a mesura que ha anat guanyant en les primeres apostes, aquesta ruleta que se va fotent de blanco-negro, i haver entrat abans de que comencessin les .com també el va ajudar, vale? Que ja va fer diverses ventes abans del PayPal, doncs aquestes coses li ha ajudat que és a tindre una xarxa social de gent que aposta amb ell, i aquesta gent que aposta amb ell tenen les seves influències i fiquen el dit a la balança. Perquè no ens interessa que l'Elon perdi. I doncs, amb la qual cosa, les seves probabilitats d'encertar a cada aposta que fa augmenten. I, evidentment, es fot el tio més ric del món. Fa 4 anys, si ens haguessin dit qui seria la persona més rica del món el 2022, el Jeff Bezos i l'Elon Musk, ningú apostava per l'Elon. Estava en una altra ordre de magnitud, l'Elon. Però l'Elon Musk aposta a saco.
Jo estic parlant de que hi ha empreses que em sembla que les decisions empresarials responen a una planificació on hi van aplicant canvis lògics. Per exemple, Microsoft, cas, sí. Per exemple, el mossèn d'Apple.
Exacte, sí.
Però veig Facebook o veig Twitter i no li veig la lògica, Marc. No li veig.
Però tu també us dic una cosa, jo la meva sensació a nivell de... per fer. O sigui que és veritat que hi ha hagut gent que ha anat al carrer aquestes setmanes, però també penso que dintre d'uns mesos aquesta gent la tornaran a contractar, si no a la mateixa empresa, en una altra.
I
a molts els han hagut de contractar. Sí.
I tot i que és una persona terrible, això és una miqueta en la línia del que diu el Peter Thiel. És a dir, el que s'ha fet aquests últims 20 anys o aquests últims 25 anys en el món de la tecnologia és recollir les fruites que estan més avall de l'arbre. Vale? Què s'ha fet? Doncs fer les coses més simples, les que porten menys esforç. Fer un motor de cerca no és tan complicat. Fer-lo bé, sí, però és... És a dir, s'ha recollit les coses que estan més a prop. Ara s'han de començar a fer coses més complexes, perquè les coses fàcils estan aconseguides. Vale? I, evidentment, és a dir, ara, fer rendible o rentable Twitter, doncs, collons, no es farà res de nou amb això.
Que, de totes maneres, al final ja no és fer productes amb audiències de milers de milions de persones. És que, simplement, el que diu el Benjamí... que tot el que pugui ser software, al final és que la forma més eficient de fer les coses és que te la faci un programa, que és la manera. Això està tot per fer a tots els nivells. O sigui, que potser el que trobarem és que no hi haurà tants puestos en què la gent estigui guanyant com és bastant comú ara als Estats Units, Però és que, no sé, jo no estic...
No és sostenible.
Bueno, o sí, potser, no és sostenible realment, al final és com distribueixes les ganances, els guanys. De... Al final el que no és sostenible és que quatre capullos es quedin amb tota la pasta. Ah, això no, és al final que simplement està més repartit entre els treballadors de l'empresa. Però el que em refereixo és que potser és veritat que serà més difícil estar en projectes tan grans pagar aquesta quantitat, ara sobretot que el diner és més car, però que al final feina per desenvolupar, per crear infraestructura, per aplicar tecnologia a qualsevol part de l'economia o del que tenim per als propers 25 anys sense cap problema. Jo tinc zero...
I molt més.
Veritat que sí, jo tinc confiança absoluta que fins a la meva jubilació tindrem feina del que estem fent.
No, el problema és que, sobretot tu, perquè tu et dediques a formar gent en tecnologies noves i en coses noves. I és a dir, quan la gent tingui que aplicar coses, a veure, les coses que estàs tu ensenyant ara, moltes d'elles, no existien fa 5 anys.
Sí, però bueno, no passa cada 5 anys, eh? Sí. Cada 5 anys torna a passar un altre cap.
Però a més fixa-t'hi una cosa. Per exemple, parlem de cripto. Ara cripto està tenint el seu hivern. El cripto està repetint les corbes de hype que ha tingut les diferents sèries de la web, però de manera comprimida i amplificadíssima. O sigui, està dalt, després està baix de tot. Perquè s'està descartant realment... i hauràs...
Jo supercrític. Ja, amb el tema concret de les criptos, jo crec que al final...
No estic parlant de cotitzacions. Igual s'ha arruïnat
totes les... No, jo crec que simplement és una estafa gegant i ja està. Però
al final... També ho eren empreses com Pets.com o Diapers.com, que eren simplement eren un domini i punt i no hi havia res al darrere. Hi ha una, hi ha
exacte, són experiments que hi ha gent que s'aprofita, infla la bola i després surt corrent amb la pasta.
I només que diguis cripto la gent tenia diner, ara està tot baixant, però aquestes crisis el que fan és que netegen el camp.
I
netegen
al final...
el camp a tope i quan el camp queda net tornen a pujar o almenys són aplicables i útils.
La tecnologia... No? Digues, Javi, perdona.
No, que simplement que la tecnologia és transversal a tot. Que és al final tenim muntat un sistema social que és bastant competitiu i que has de ser eficient perquè si no desapareixes al final o t'estrangules. I la feina d'aplicar tecnologia...
Acaba.
No, això és el que deia abans, que al final realment aplicarem la tecnologia a totes les parts de la nostra societat i això està en bona part per fer.
També la tecnologia, entrant en coses més concretes, ¿vale?, no està exempta del mal màrqueting ni de les modes esbojarrades. I el Javi i jo ho sabem. Hi ha conceptes que són interessants, ¿vale?, que es tornen main topics, ¿vale?, que tothom les vol adaptar perquè està de moda i analitzes els casos i dius: és que això no t'hi escau, això no
totes
et va bé.
Totes les empreses, això blockchain.
No, blockchain. I qui diu blockchain diu altres coses, ara no vull entrar en detalls. Vale?
Blockchain, però això va ser la primera andanada on es volia separar el blockchain de les monedes i bàsicament deien blockchain on podies posar base de dades. I jo vaig tindre molts projectes d'aquest estil. Però independentment d'això, el que passa en cada andanada de noves tecnologies és que es comença a tirar coses contra la paret a veure què s'enganxa. I el problema també és que hi ha algunes d'aquestes tecnologies que per la seva naturalesa tendeixen a un joc de winner takes all, perquè entren en economies d'escala i té tot el sentit, doncs, que hi hagi una empresa que redueixi molt els costos i augmenti la seva qualitat de servei. La gràcia és això, és que aquests guanyadors és probable que s'hi tirin pocs anys fins a caure i ser irrelevants, com li pot passar a Facebook. Amb tot, ja et dic, el moviment de meta té sentit, perquè Facebook tard o d'hora anava a petar. I per tant, és dir, te l'has de jugar intentant fer una cosa diferent i potser li surt. I potser funciona en el context industrial, que és on té sentit la realitat virtual i la realitat augmentada.
Mm-hmm. Bueno,
I per cert, les tecnologies que venen fortes ara, els propers hypes, seran les tecnologies de life extension. Les tecnologies de salut, que deixaran de dir-ne salut i diran coses com life extension o health span o coses d'aquest estil, i s'estan invertint unes quantitats absurdes, i bàsicament és l'alquímia del segle XIV amb Nicolas Flamel i Paracelso, doncs lo mateix, però a Silicon Valley i supervitaminats amb machine learning i nanotecnologies,
a veure, és que han d'anar,
i
a veure,
marihuana.
Després, després de que els cirurgians estètics els han destrossat, han de fer alguna
cosa. Han de fotre alguna cosa.
Han de fer alguna cosa per anar al next step.
Ei, però en el l'han deixat molt guapo, tu, amb aquest cabell, aquests implantes de capilars que l'hem muntat.
Bueno, però a l'Elon ja li va bé perquè la seva missió al món és expandir el seu esperma i distribuir-lo per tot el planeta Terra. Bueno, ja
com
sabem, ho va dir ell.
Algú ha de follar, Tomàs. Si aquí no follem, algú ha de follar.
Sí que és igual, si és que se sube encima de l'andamio lo tira tot per fuera, si és que no hace falta ni... Bueno, en fi, és igual.
Ja, treu la xorra.
Joderos, es mi ego. Bueno, no, al que anem...
Totes les seves dones són clòniques. Totes són Barbies.
No, el que és clon és ell. Ell sí que és un clon. De si
és un clon d'ell mateix.
Les dones pobretes, deixeu-les...
Si ell
està amb una Barbie rúbia, es divorcia d'ell i se'n va amb una altra Barbie rúbia, es divorcia d'ell i se'n va amb una altra Barbie rúbia. És...
Però amb tres o quatre fills cada vegada. Bueno,
perquè... Sí, cada una tres o quatre fills.
Bueno, per això t'ha d'expandir la seva genètica. Bueno, és igual. Javi, hem d'anar acabant. Hem d'anar cap a les propostes. Jo, a més, haig de marxar. Hi ha alguna cosa abans de que tanquem, eh? I primer de tot, gràcies per estar avui aquí.
Va, per si és superxulo. És com prendre cafè, però
tu has pres bueno, cafè? Compartir cafè? Sí, és veritat. És prendre cafè, tio. Sí. Has de venir més.
Volies comentar alguna cosa? En relació a la...
Vine, sempre. Sempre. Fiquem el grup de coordinació i en Raül no trenyarà.
Sí, ten cuidado con lo que pides, eh?
Dono jo.
Que no se cumplan todos tus deseos. Em deies... l'única cosa que... coordinant una mica la participació de Javi, perquè ens hem vist i hem estat dient i vam intentar que vingués l'altre dia, Marc, el divendres, però el Javi no podia, que estàvem una mica més en petit comitè. Però al final has pogut estar avui. L'única cosa que m'ha dit és vull parlar de ciència-ficció. Ha estat molt bé perquè hem parlat de moltes coses, però ho hem banyat tot, com el xocolata del croissant, ho hem posat tot en ciència-ficció related. No? Hi ha alguna cosa més que vulguis dir abans de que passem a les propostes i tanquem?
Mira, que llegiu si voleu llibres del Coridoctoro, que l'ha tret el Marc, que estan molt bé. El Tocando Fondo en el Reino Mágico, que no me'n recordo com se'n deia en anglès. En el Reino Mágico és molt xulo sobre què passa amb això que diu el Marc de si al final s'acompleixen i allarguem la vida fins al punt de que som immortals. Què passa en el planeta? Quins problemes tens? I què significa ser immortal, en realitat? Perquè potser no és tan
interessant com sembla, no?
Jo, com que soc tan d'ultradreta i neoliberal, us proposo el llibre d'en Cory Doctorow, Choke Point Capitalism.
Jo no és que sigui pessimista, però...
És un llibre molt neoliberal que us interessarà molt.
Jo no soc molt pessimista, però veient com va el món... I com
perdó, costa de... la traducció seria capitalisme d'estrangulació. I és molt intel·ligent la proposta del Cory Doctorow.
Jo veient com va el món i tal, jo no dic que no tingui temps un cop jubilat de poder gaudir de moltes coses que m'agradaria fer. Però jo crec que arribarà un moment on, hòstia, desconnectar... Ja està bé, no? Ja desconnectar ja està bé.
Pots borrar Twitter, Tomàs.
Però jo me quiero borrar de l'existència. Jo me quiero borrar de l'existència i caer en el mundo de los sueños, com dèiem al principi, ¿vale? No despertar-me nunca jamás, perquè, bueno, això podria estar bé més endavant, no dic demà. Bueno, va, anem a les propostes, va, acabem.
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Va, com heu dit vosaltres moltes al llarg d'aquesta estona, deixeu-me dir dues, vale? De dues sèries que he estat veient darrerament. Una que té relació amb el que hem dit ara és una sèrie sueca que es diu Playlist, no sé si algú algun cop l'ha esmentat, i és la història de Spotify. Són cinc capítols, cinc visions de la història de Spotify,
En general, les sèries escandinaves són molt bones. Són molt bones, són molt bons aquests escandinaves.
És un punt és un punt de vista... Jo no sé si està a Netflix o a HBO. No sé. Netflix, HBO o Amazon Prime.
Algun lloc estarà.
Sí. Playlist, que és la història de Spotify explicada des de la directora de legal, des del CEO, des del creador, des d'un artista. És interessant veure els cinc punts de vista. I una altra sèrie, jo sabeu que a mi m'encanten les sèries de la BBC, avui es porta una sèrie que és molt curiosa, aquesta sèrie, perquè no m'agrada i m'agrada. ¿Vale? Si no sé com explicar-ho. O sigui, no m'agrada les sèries d'héroes on els típics forzudos que tienen la razón, sí, y las armas surten sempre com a herois i guanyadors, ¿vale? Perquè normalment el que són aquests tios són uns fatxes que fan coses contra
Homelander.
Sí, que fan coses contra els drets humans, que és
el cas. Però això és tan bona The Boys.
Que és el cas, però ho fa la BBC. Sí, són uns capullos però con elegància, ¿vale? I es diu Rogue Heroes, no té res a veure amb Star Wars ni res, es diu Rogue Heroes i és els homes de les SAS, ¿vale?, que són les forces especials britàniques. Aquestes forces especials britàniques van néixer quasi com una broma, com una cosa que van pensar que mai sorgiria, durant la Segona Guerra Mundial a Àfrica per contrarrestar la carrera de nazi de Rommel, ¿vale? Era Rommel el que anava al desert, que anava a quedar-se amb Egipte. Si haguessin conquerit tota la part africana, la Segona Guerra Mundial hagués sigut bastant diferent de com va anar. ¿Vale? I els britànics van fer una cosa que va ser crear aquesta SAS, bueno, perquè tenien uns tios que no tenien cap ètica ni cap moral, eren uns borratxos, uns destructius, i van dir, bueno, pues que almenys los dejamos en medio del desierto i que matin en aquells d'allà perquè deixin de violar noies al Cairo i fer coses que no haurien d'haver fet. ¿Vale?
Bueno, ara van els partits de la Champions aquests, no?
De la Champions, exacte. Bueno, és igual. En tot cas, la sèrie, malgrat tot el que us acabo de dir, està ben feta. Veieu els horrors, ¿vale?, perquè és un horror, però està ben muntada, ¿vale?, i té molt àcid sentit de l'humor, ¿vale?, d'aquest típic clàssic britànic. No? Potser una mica més desmadrat, amb més mal llenguatge que el que ens té acostumat la BBC. I el que t'agradarà, Marc, si la veus, és l'espia francesa. Aquesta bé, és una...
Vale. Vale.
Aquesta és una menció a parte. ¿Vale?
Vale, una menció a parte és una proposta separada.
És dintre de la sèrie de Rogue Heroes, l'espia francesa. Perquè els homes poden ser molt dolents. Els homes mascles, vull dir, masculino, gènere masculino, poden ser molt poc ètics, molt despietats. ¿Vale? Uns autèntics cabronassos, però molt
les dones també ho poden ser,
però molt gilipolles amb algunes coses. Vull dir que el món pot portar aquesta combinació, Tu eres un assassino en sèrie, però eres tontito, però això pot passar. Vale, m'he ido per la filosofia. Més propostes, alguna més que a part de les que heu fet, que vulgueu acabar de comentar? És que bueno, tenia propostes dels oients. Ja, con los tòpics ja he perdit les propostes.
Mira, jo us proposo una sèrie d'aquestes en plan golosina. Un reality show.
Ui, no.
Un reality show.
No m'agraden gens.
No, no, ei, de veritat, jo no m'ho pensava, el meu nano gran la va trobar, es diu El Topo, de Mule, a Netflix. Bàsicament és un reality show. És un reality show on agafen un grup de gent, tios i ties, tots molt macos, tots molt multiracials, tots d'això, d'això. I llavors, bàsicament, el que tenen que fer és fer proves per guanyar diners i llavors n'hi ha un que és el topo, que està ocult, i els ha de putejar. Per veure en família és superdivertit, perquè, clar, hem estat tota la setmana amb uns debats a la família, si aquest, si l'altre, que si no sé què, que si no sé quantos, impressionant, impressionant. Als nanos els hi ha encantat. Els nanos els hi ha encantat. Un de 9 i un de 12 els hi ha encantat. I els pares també ens ha agradat. O sigui que d'aquests per veure en família i partint de discussions que no van enlloc a l'hora de dinar i de sopar, puta mare. El Topo a vegades, a Netflix.
A vegades cal distreure, sí.
És absolutament allò sucre, és sucre, és calories buides. Però molt interessant també veure com es comporta la gent. Sí, tots molt macos i uns paisatges tot finançat segurament pel Ministeri de Turisme d'Austràlia, perquè els porten als llocs més guapos d'Austràlia, amb una fotografia espaterrant que dius, hòstia, me'n tinc ganes d'anar-me'n de vacances a Austràlia, eh? A veure si em mossego un cocodrilo o em pico una serp.
Sí, tingueu present una cosa, que el reality show són shows i zero reality. No hi ha res d'allà que sigui veritat, eh? Tot està pactat i repactat. Tot, però, bueno, tot. És igual, està... T'ho pots passar bé. Algú més? Alguna proposta addicional? Javi o Magma? Te l'has anat dient, no?, al llarg del programa.
Sí, jo la veritat és que estic encara posant-me al dia de Stranger Things, o sigui que imagina't el ritme que porto de sèries. Yeah. Però vamos, que adoptava a tots els niños, que són preciosos, vamos, cosa més bonita de grupito.
Molt bé, macos. Magma, tu alguna cosa addicional que vulguis afegir?
No.
Una altra cosa, els que tingueu Bomistar Televisió, jo no ho tinc, però els meus sogres ho tenen, jo us ho miro quan ho deixo gravant-se, a Bomistar Televisió, no sé en quin dels canals, em sap que és el D-Max, el Discovery Max, hi ha una sèrie que és el taller de Richard Hammond, que és un dels de Top Gear, que bàsicament es munta un negoci de restauració de cotxes antics. Agafa un parell de persones, un parell de mecànics de socis que sí que en saben i s'hi posa. I, evidentment, doncs, hi és això. Des de la família de Top Gear s'han de veure tots i són tots fantàstics.
Però tu, Marc, Richard Hammond pots... és el que no és imbècil, no?
No, és que cap d'ells és imbècil.
Sí, home, hi ha un que sí.
No, a veure, una cosa és que siguin brutos... hi ha un que és un bruto orangután animal... Però de tontos no tenen ni un pèl de
no, tres. No, dic imbècil, no tontos. Si intel·ligents són tots.
Vale. Bueno,
doncs... És el rol que fa, no? Vol dir...
Sí, sí, el Jeremy Clarkson té un
rol... Ah, aquest és el que és imbècil.
Sí, però tal com... Quan el van acomiadar de la BBC, el meme que van treure i que jo subscrip, dius, deien, és un idiota, però és el nostre idiota i ens l'estimem. Ja ho sabem que no és un idiota i estem esperant que digui la idiotada.
Marc, has de fer moltes coses en paral·lel, no?, per veure tantíssimes històries.
I escoltar audiollibres, perquè tu, si veus una sèrie, no pots escoltar un audiollibre.
Jo no puc entendre. O dorms molt poc, jo crec que dormo massa.
Perdona, i té triple mèrit perquè té dos fills. Magma, que té dos fills.
No, no, per això dic que jo... Dic, quan tingui un fill, és que no sé...
Un episodi al dia, un episodi al dia.
Ui, perquè tu ets de la generació que quan tingui un fill et quedaràs un dit en la misèria, perquè si la teva vida ja no dona de si, imagina't si tens un nen.
El que passa és que hi ha coses que faig amb els nanos. O sigui, hi ha coses que ja fas amb els nanos. Llavors ja, doncs...
Que mires de mule.
El de mule, si no veus la mula o les coses de Top Gear i
hauré de fer com el Raül, que es lleva d'hora per veure les sèries i tal.
Mira, aquella estona vendora.
És que jo prefereixo dormir que veure una sèrie.
Aleshores no podràs fer tot el que vols fer. No pots veure audiollibres, no pots escoltar
audiollibres. Per cert, l'altre dia ho van dir, que més de la meitat dels espanyols dormen malament. Dormim molt menys que la resta d'Europa. Jo pensava que seria al revés.
Ah, Javi, que t'havies quedat... Tenim dos Javis, ara no. S'havia quedat congelat.
Javi, compra't un Mac i deixa Win.
Ah, bueno, potser un dia no va passar. Però que Marc, que per als nens, potser, no me'n recordava, però si voleu mirar una sèrie d'animació de proposta que és preciosa i super positiva i alegre, però també és molt emocionant, la Hilda. A Netflix.
És que no els agrada l'animació. No.
Ja estima perquè és...
No els agrada, els he intentat... Jo tinc allò, dic, no els he intentat ficar anime...
I Toy Story, ficar... no?
No.
Toy Story és brutal.
Bueno, sí, alguna de Pixar es traguen, però...
Toy Story...
I Lower Decks?
Com?
I Lower Decks, que és molt bruta?
Lower Decks és bruta, però...
No sé quina...
Jo ja m'he la mirada, però no...
I la Peppa Pig, no els
he... Ui, sí, la Peppa Pig, ja... No, però va haver un moment que van dir... Ja no mirem dibuixos animats, perquè ja són grans, i ara no volen. Quan van començar amb els Harry Potters i els Star Wars i els Senyors Ells i tot això, ja no volen ara dibuixos animats.
Com si a Harry Potter no hi haguessin dibuixos animats, que està tot ple de dibuixos animats a Harry Potter, ¿vale? Perquè tot és...
CGI.
És CGI, però no dibuixos, no estètica.
CGI, molt ben fet.
Sí.
Bueno, el que vam fer amb el Harry Potter va ser que primer els hi vam llegir per la nit els llibres amb ells, tots, i a mesura que anàvem fent els llibres, anàvem fent les pel·lícules.
Està bé. Molt bé, guapos. Pues, Mosseguis, moltes gràcies, Javi, moltes gràcies per ser avui aquí. A més, t'enyorava que fossis...
Torna quan vulguis.
Sí. Digues, perdona.
No, no, sí, a mi em fa una il·lusió loquíssima quan em crideu per vindre. O sigui, que quan vulgueu m'ho dieu i ja està, però cada setmana no, pobrets. No.
Jo t'has de dir una cosa, que quan
m'ha anat tan malo.
Quan vens, hi ha molta gent que ens dona feedback que està molt contenta de que hagis vingut. I a tu passarà aquesta vegada, ja gairebé agafo la bola de vidre i ho miro, però passa. Aleshores, em fa molta il·lusió que vinguis perquè és un regal per nosaltres i pels oients.
Oh, gracias. Moltes gràcies.
Llevo dos piropos en 48 hores. Ahir per un altre tema, no sé què li vaig dir, no me'n recordo el que et vaig dir, però també li vaig dir un piropito.
Ara sí, si vens, doblem programa, pràcticament.
De temps. Molt bé, guapos, doncs un record a tots i als oients i ens escoltem la setmana.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Hasta luego.
Qué guay.
Adiós.
S'ha caído Tomás.
Adiós. S'ha caído.